Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bona tarda a tothom. Benvinguts i benvingudes a aquest, l'últim dia del mes d'octubre, que casualment cau en dijous. Igualment, nit de castanyada, vigília de Tots Sants. Les famílies i els amics es reuneixen a taula voltant d'unes bones plates de panellets, castanyes i moniatos per celebrar aquesta, la nostra festa tan tardorenca. Abans de sopar, però, res millor que escoltar una nova edició de Parlem d'Òpera Ràdio Sabadell, que avui contindrà música ben variada. Si us plau, que no us hagueu passat aquesta festa insípida que en diuen Halloween i que ve de l'altra banda de l'Atlàntic sense que sapiguem ben bé de què va i per què ens apuntem aquest garbuix de carbasses, tranyines i coses que representa que fan por en general. El consumisme patètic que ens hi arrossega. En fi, que cadascú faci el que vulgui. Rocío García, al control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
El que acabem de sentir era l'obertura de Le Domino Noir, òpera còmica en tres actes amb llibret de Jean Scrip i música de Daniel François Esprit Aubert, estrenada el 2 de desembre de 1837 en el Teatre de l'Òpera Còmic de París. Era la interpretació de l'English Chamber Orchestra sota la batuta de Richard Boninch. Aquesta historieta d'intrigues amoroses en presència de monges i novícies i aristòcrates ociosos ambientada en el Madrid romàntic va constituir el major èxit de la carrera del prolífic Aubert. I per què l'hem portat aquí? Doncs molt senzill. Us ho explico. Avui us parlaré de l'inici de la meva particular temporada 2024-2025, entre setembre i octubre, que, haig de dir, ha sigut ben intens. Crec que ja sabeu que a mi m'agrada viatjar per sentir òperes, a ser possible títols que encara no hagi vist mai. No dic desconeguts, perquè el més probable, com és el cas que ens ocupa, és que en tingui el CD. I jo no havia vist mai Le Domino Noir, ni més extensivament cap òpera d'Aubert. I resulta que la feien a la seva casa mare, l'òpera còmic parisenca, i jo cap a París. Aquesta ha estat la meva primera òpera de la temporada, una producció feta amb l'habitual cura i bon gust de les terres franceses, protagonitzada per la soprano Anne-Catherine Gillet en el paper d'Angèle d'Olivares i el tenor Cyril Dubois, habituals de la casa, com a Horace de Massarena, i amb direcció musical del titular del teatre, Louis Langré. Una vetllada agradable acompanyat per la sempre bonica música d'Aubert, encara que l'argument sigui una total ximpleria. Això ho vaig veure el diumenge 22 de setembre.
Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell.
I el segon títol de la temporada també el vaig veure fora de casa nostra, i en aquesta ocasió fou quelcom totalment inesperat, doncs em van convidar expressament a l'estrena d'una producció. Doncs sí, va ser una producció de la Bohème, de la qual n'hem sentit de l'acte quart la motivarieta de Colin, Vecchia Zimarra. Cantava el gran Cesare Siepi amb l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma, dirigida per Tullio Serafin. Aquí no podem dir que es tracti d'una òpera que no hagi vist mai, eh que no? I aleshores, doncs, us explico. Es tracta d'un projecte, també, per commemorar el centenari de la mort de Puccini, dels Teatri di Lombardia, un grup de quatre teatres de ciutats al voltant de Milà, que com nosaltres practiquen la itinerància, si bé a menor escala. I així, en contrast amb les nostres 16 representacions de la Bohème inaugural, ells en feien 8. Dues a cada teatre, que són el Teatro Sociale de Como, el Teatro Ponchielli de Cremona, el Teatro Grande de Brescia i el Teatro Fraschini de Pavia. L'estrena fou a Como, i jo vaig anar-hi a la segona funció, dissabte 28 de setembre. Era un projecte coproduït amb el Teatro Reggio de Parma, i molt jove, tothom era jove, cantants i directors, i qui em convidava era la directora d'escena i figurinista Maria Luisa Bafuno. Ella encapçalava l'equip que va guanyar el concurs de produccions que havien convocat els teatres, i el que al qual s'havien presentat ni més ni menys que 54 concursants. Oh, un bonic espectacle amb l'acció transportada als nostres dies, amb idees interessants i una gran bellesa estètica, sobretot en els actes segon i tercer. Una experiència que com a foc ens interessa explotar per mantenir el contacte amb aquesta gent que funcionen d'una manera similar a la nostra. Qui sap si en el futur en pogués sortir una coproducció.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
La tercera òpera de la meva particular temporada fou la primera del Liceu, que vaig veure el dimarts 1 d'octubre, Lady Macbeth de Mtsensk, la famosa i dura obra de Dmitri Shostakovich, el compositor soviètic, el que la crítica ferotge de la qual, que va fer, suposadament, perquè era un editorial anònim publicat en el diari Pravda, l'òrgan oficial del Partit Comunista, el malvat dictador Stalin, el gener de 1936, arrel d'una representació a Moscou, el va sotmetre a un constant estat d'angoixa, pensant sempre que el vindrien a detenir per emportar-se'l al gulag. Això us dona una idea de l'estat de pànic que suposava viure en aquell país en aquells anys. A Shostakovich no li va passar res, però l'òpera va deixar de representar-se durant 26 anys. Lady Macbeth de Mtsensk es va estrenar en el Teatre Mali de Leningrad el 22 de gener de 1934. Sentíem el fragment inicial de l'òpera Ach, mi spitza bolche propo buio, amb Angela Denok, Caterina i l'orquestra de l'òpera de Viena, dirigida per Ingo Merzmacher. Aquesta òpera ens narra la història de Caterina Ismailova, una dona insatisfeta de províncies que acaba en braços de Sergei, un dels empleats del seu marit, fet que l'empenya una espiral de crims que, descoberts, la porten a ser condemnada al gulag de Sibèria, suïcidant-se camí d'aquest, víctima, com tantes altres dones, del maltractament i aprofitament dels homes. Una obra, sens dubte, molt dura, tant musicalment com dramàticament, que ja havia vist en el Liceu l'any 2002 i que m'havia agradat molt, com em va agradar ara, protagonitzada per la soprano nord-americana Sara Jakubiak i el tenor Pavel Chernok, amb direcció musical de Josep Pons i escènica d'Àlex Uller, la producció del qual em va deixar una mica fred, sobretot a causa de l'escenari tota l'estona inundat d'aigua. Per cert, com sempre, el Liceu donà la nota, sent l'únic teatre que no proporciona programa de mà físic, només un trist full de paper.
Parlem d'òpera.
I ara em va tocar volar a Alemanya, on vaig veure dos operones, que no havia vist mai i que penso que són imprescindibles. El primer el vaig veure el diumenge 6 d'octubre a la Semperoper de Dresden i fou Mefistòfele de Rigo Boito, òpera en quatre actes, un pròleg i una epíleg estrenada en la seva versió original a l'Escala de Milà el 5 de març de 1868 amb un gran fracàs. Ave, senyor, senyor degli angeli, és just el fragment final de l'òpera i sentíem Cesare Siepi, Mefistòfele, Mario del Mónaco, Faust i l'orquestra i el cor de l'Acadèmia de Santa Cecília de Roma, dirigit Tullio Serafin. Haig de dir que Mefistòfel és un monument musical compost per Arrigo Boito, per altra banda també un genial llibretista, com sabeu. Té una música molt potent, com potent és el personatge protagonista, el diable Mefistòfel, un baix. Igualment uns cors impressionants. El rol de Faust per a tenor és exigent, mentre que els rols femenins estan molt diluïts, sobretot el de Margarita, que jo pensava que donava més de si, a banda de la seva famosa ària L'altra notte in fondo al mare, però no, no és així. Una producció dirigida escènicament per Eva Maria Heckmair i musicalment pel jove director italià de només 37 anys, Andrea Battistoni, amb una orquestra de somni, la Staatskapelle Dresden. Molt destacat el baix polonès Krzysztof Baczyk, el protagonista, vestit en corbata, que semblava més un viatjant de comerç que una altra cosa. El tenor que feia de Faust es va posar malalt i van recórrer allò que fan tant per Alemanya, amb un que cantava fora d'escena i un altre que feia els moviments però no cantava. Definitiva. Vaig sortir ben satisfet del Mefistòfel, que finalment he pogut veure, perquè aquí, a prop, no el fan. El Liceu, per exemple, no el presenten des de l'any 1988. Ja tocaria, no? I la segona part de la meva escapada a Alemanya em va portar a la capital, a Berlín. Allà, a la Deutsche Oper, l'antic teatre del Berlín Oest, una construcció de l'any 1961 que demana a crits una restauració. Suposo que aviat li tocarà, perquè primer van restaurar la Staatsoper, ara ho estan fent amb la Komische Oper, i suposo que la Deutsche serà el següent. Teatre situat a la Bismarckstrasse, al barri de Charlottenburg, apartat del centre. Allà hi vaig veure el dilluns 7 d'octubre una òpera del segle XX, segurament no tan famosa com Mefistòfele, però igualment potent i, penso, imprescindible, que és La Fiamma, d'Ottorino Respighi, compositor nascut a Bologna el 1879 i mort a Roma el 1936. Un dels més notables compositors del Novecento, que van venir després de Puccini i el verisme. Autor d'unes quantes òperes, la més famosa d'elles és precisament aquesta, La Fiamma, una òpera en tres actes amb llibret de Carlo Guastalla, basat en una història d'origen noruec situada en el segle XVI, però que l'òpera es trasllada a la Ravenna del segle VII sota el domini bizantí. Una fosca història d'amors incestuosos i bruixeria que acaba malament, amb la protagonista, Silvana, condemnada a mort per bruixa. L'excel·lent orquestra de la Deutsche Oper va estar dirigida pel mestre italià Carlo Rizzi, i l'escena anava a càrrec de Christoph Loy, el conegut regista alemany, que va proposar un escenari fosc i sobri amb elements de llum al fons amb obertures que representaven finestres del jardí. La soprano russa Olesya Golovneva era Silvana, i també hi participaven Martina Serafin com Eudòcia, la impecable Socra, i la molt veterana Doris Sofel com Agnese di Cervia. Destaco el jove baix alacantí Manuel Fuentes en el rol de bisbe amb una veu impressionant. El 1989 es va poder veure per darrer cop al Liceu amb Montserrat Caballer. Sentim ara un fragment de La Fiamma, que és l'inici de l'acte tercer, el duet Io sono nata quella notte amb Mara Coleva Silvana i Giacinto Prandelli Donello, l'orquestra sinfònica de la Reina de Milà i Francesco Molinari Pradelli a la batuta. El son és el millor, ja que es tracta d'una representació en viu de l'agost de 1955.
Thank you.
Parlem d'òpera, un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
El següent capítol de la meva temporada, la sisena obra, s'escriu a Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, on fan produccions que tant m'agraden. Allà vaig fer cap el dissabte 12 d'octubre per veure una nova producció de Marina, en la seva versió òpera, una de les obres líriques espanyoles més estimades pel públic, amb música del navarrès Emilio Arrieta i lletra del català Francisco Camprodon. Si bé en revisar-se com a òpera en tres actes, el llibret fou refet per Miguel Ramos Carrión. Com a sarsuela en dos actes, es va estrenar en el Teatre del Circo de Madrid el 21 de setembre de 1855, i com a òpera ho fou en el Teatre Real el 16 de març de 1871. Aquesta és la que vàrem veure ara a Madrid, amb una bonica producció de Barba de Lluc, jove i ja prestigiosa directora d'escena, que, a tall de curiositat, us diré que és la neta de Núria Espert. L'escenografia era de Daniel Bianco, l'antic director del teatre, i el vestuari de Clara Pelufo. La direcció musical va anar a càrrec del nou director titular de la Zarzuela, José Miguel Pérez Sierra. Hi havia dos repartiments, com ser habitual en aquest teatre, perquè fan un bon nombre de representacions de cada producció, que en aquest cas eren 10. Jo vaig veure el que protagonitzaven Marina Monzó, com a Marina, i Celso Albelo com a Jorge. Excel·lents tots dos, de manera que varen gaudir d'una ballada realment màgica. Per la meva part, no era la primera Marina, sinó la segona, sent la primera la que vaig veure a Sabadell l'any 2008. I ara sentirem un fragment molt popular, d'entre els molts de Marina que són populars, i que és de l'acte tercer, l'escena I brindis a beber a hogar, amb Alfredo Kraus, Jorge, Joan Pons, Roque, el cor de cambra i el cor del Conservatori Superior de Música de Tenerife, l'Orquestra Simfònica de Tenerife i a la batuta Víctor Pablo Pérez.
Thank you. sin vida los corazones, y en pago del tormento de tanto amar, de tanto amar, se va el suspiro al viento y el llanto al mar, y el llanto. Bebamos más que la vida más ligera con el vino pasará. A beber ahogar el grito del dolor que el vino hará olvidar las penas del amor.
Sabroso jugo la blanca espuma, aleja de las penas la negra bruma. Si Dios hubiera hecho de vino el mar, de vino el mar, y yo me volviera pato para nadar, para nadar. Esta es la fija, bebamos más. Esta es la fija, bebamos más. Que ante vino tan sabroso, mi gaznate es un brocal. A beber y a jurar la culpa del dolor, que el vino hará evitar las penas del amor.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
La setena òpera em va portar fora de nou. No, si de quilòmetres ja n'he fet ja, aquestes darreres setmanes. En aquesta ocasió, el dilluns 14 d'octubre, estava a Viena, la capital d'Àustria. Vaig anar a veure en un teatre molt petit, la Kammeroper, que és una filial del Teatre an der Wien, un espectacle que se'n deia Combattimenti, la música de Claudio Monteverdi, que incluïa el Combattimento di Tancredi e Clorinda, escena operística per a tres veus, per a dir-ho d'alguna manera, perquè en realitat és un madrigal. Data de 1624 i es va estrenar en el venecià Palazzo Mocenigo. L'espectacle incluïa altres dels madrigali Guerrieri e Amorosi, entre els quals es va publicar el 1638 el Combattimento i també el Lamento d'Arianna, amb un conjunt instrumental barroc dirigit per David Bergmüller i amb proposta escènica d'Oliver Frech. Destaco la participació del baríton manlleuenc Ferran Obric, que és qui em va convidar amablement i amb qui vaig sopar després de l'espectacle, i aquí veurem en la propera temporada de La Foc. Un espectacle no gaire llarg, presentat amb molt de gust i amb la particular manera de cantar de les obres de Monteverdi. Sentim ara un fragment del Combattimento di Tancredi e Clorinda a càrrec del personatge de Testo, que és el que cantava el Ferran, que és el narrador. Torna l'Irane Cori, en la veu d'Andrés Laxó, amb la Grande Curie i la Chambre du Roi, sota la batuta de Jean-Claude Malouart.
Torna l'Irane Cori e li trasporta, benché deboli in guerra fiera pugna. L'arte in mano già la forza è morta, come invece d'entrambi furor pugna. Oh, che sanguigna spaziosa porta fa l'una razza spada ovunque giugna nell'arte delle carni. E se la vita non esce, stendo di la vetto vita. Che vi si immerge e sangue avido beve e la veste che d'or vago trapunta le mammelle stringe a tenere lieve l'empie d'un caldo fiume e la già morirsi e la pelle manca e cruel anguente. Seguegli in la vittoria e la trafitta vergine minacciando in calza e preme.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
La número 8 fou finalment a casa, la Bohème, a Sabadell, a la Faràndula, el dimecres 16 d'octubre, amb l'apèndix de l'Escola d'Òpera el dijous 17. Ja en vàrem parlar en el programa corresponent. O sigui que no diré gran cosa més, ni sentirem més música de la popular òpera de Puccini. Només dir-vos que fou esplèndida la representació i també la de l'escola, una de les millors dels darrers anys. Immediatament després vaig tornar a agafar un avió cap a Itàlia, aquest cop a la ciutat de Turí, l'elegant capital del Piemonte, on el Teatro Reggio portava a escena un projecte agosarat i que només puc elogiar, que em van dir Manon, 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 ja que presentaven les tres òperes protagonitzades pel famós i tràgic personatge de Manon Lescaut. Les versions de Massenet i de Puccini ja les coneixem bé, però la que no coneixem gens, diria jo, és la d'Aubert. Manon Lescaut, òpera còmica, pels diàlegs parlats, en tres actes, amb llibret de Jean Scribe, estrenada a la Salle Favart, l'òpera còmic de París el 23 de febrer de 1856, una de les últimes òperes del prolífic compositor que aleshores ja tenia 74 anys, però que en viuria 15 més. Ja veieu, vaig començar la temporada sense haver vist ni una òpera d'Aubert i en menys d'un mes ja n'havia vist dues. Perquè el dissabte 19 vaig veure aquesta Manon Lescaut al Teatre Reggio, una producció que figurava que filmaven una pel·lícula. No és nou això, eh? La música és preciosa, però dramàticament per mi fluixeja. La protagonista fou la soprano madrilenya Rocío Pérez. La proposta escènica per les tres obres era d'Arnaud Bernard i dirigia l'orquestra Guillaume Tournier. Sentim ara un fragment de Manon Lescaut d'Auberg, que és de l'acte segon els couplets del Marquis d'Erigny, Je veux qu'ici vous soyez reine, amb el baríton Peter Christophe Runge i l'orquestra lírica de Radio França dirigida per Jean-Pierre Marty.
Chacun soit à vos genoux, que cet autel vous appartienne, que pour vous brillent ces bijoux, je les veux, et vous, mon bel ange, vous ne pouvez pas me refuser, car je ne veux rien de vous à même un baiser. Sans espoir et sans exigence, en humble esclave à vos genoux, j'attendrai tout dans le silence de mes soins, du temps et de vous. Oui, Manon, j'attendrai tout du temps et de vous. Oui, Manon, j'attendrai
de fait, monsieur le marquis, que si vous ne demandez pas autre chose...
Pas autre chose pour moi, mais pour d'autres, c'est différent.
Que voulez-vous dire?
Je veux qu'une absence éternelle éloigne un rival que j'ai. Je veux la promesse formelle jamais, je l'ai vu. De votre réponse, son sort va dépendre aujourd'hui. Lorsqu'à vous, hélas, je renonce, il faut qu'il y renonce aussi. Espoir et sans exigence, en humble esclave à vos genoux, j'attendrai tout dans le silence de mes soins, du temps et de vous. Oui, Manon, j'attendrai tout du temps et de vous. Manon, j'attendrai tout du temps et de vous.
Quoi? Ne plus le revoir? Jamais.
Vous voulez donc qu'il meure?
Non, non.
I l'endemà, diumenge 20 d'octubre, vaig veure la Manon de Massenet, que conec força, però m'agrada molt. La Puccini no la vaig veure, perquè aquest any ja l'he vist diverses vegades. Aquest cop la producció era amb una estètica de blanc i negre, basada en la pel·lícula de 1960, La Vérité, protagonitzada per una joveníssima Brigitte Bardot, de la qual se'n projectaven fragments ajuntant les dues històries. La Manon estava ambientada en la mateixa època. Protagonistes, la soprano Ekaterina Bakanova, Manon i el tenor Atala Ayan, de Grieux. Dirigia l'orquestra Bellino Pidó. Sentim de la Manon de Massenet l'ària i gavota de Manon. Je marche sur tout le chemin, Obéissons quand le roi appelle, amb la gran René Fleming i el cor i l'orquestra de l'Òpera de París dirigits per Jesús López Cobos.
Oh.
encara he vist una cosa més el dijous 24 d'octubre al Palau de la Música Catalana, l'oratori en tres actes de Domènec Terradelles, Giuseppe Riconosciuto en versió concert i en vespres d'Arnadí, dirigits per Dani Espasa i un bon estol de cantants del país. Però, com que no hi ha música enregistrada d'aquesta obra, no us en faig sentir res. I amb això acabem per avui, esperant que ho hagueu trobat interessant. D'aquí a 7 dies ens retrobem, d'acord? Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres o per a @radiosabadell.fm.
Thank you.